L'audiovisual.
L'hauria de deixar sonar molta més estona, tota sola, perquè m'agrada moltíssim la banda sonora d'Elmer Bernstein de L'Hombre d'Alcatraz. En realitat, Birdman of Alcatraz, l'home dels ocells d'Alcatraz, la història real d'aquell Robert Franklin Stroud condemnat a presó durant moltíssims anys només en aquesta, i que es va dedicar a fer ornitologia per aprofitar el temps que era allà tancat, del qual va sortir un llibre i també una gran història de persecució pels seus drets a través de la seva mare i els presidents dels Estats Units. Amb Burt Lancaster, amb Thelma Ritter i Karl Malden interpretant el film de John Frankenheimer del 1962. Elmer Bernstein, doncs, aquest músic extraordinari que va néixer el 22 i va morir el 2004, que des de l'home del braç d'or fins als 10 manaments, fins Lejos del Cielo i passant per Los Siete Magníficos, per una nova manera de fer música pel western que es va instaurar definitivament a la memòria popular, o fins i tot llegendes musicals com Matar a un ruïsenyor, fixeu-vos bé, va d'ocells la cosa, és qui en realitat ens serveix per donar la benvinguda a obrir programa i parlar del que estem dedicant els nostres esforços, perquè el tenim a punt, aquest programa d'avui de bandes sonores de Catalunya Ràdio. L'audiovisual és a punt, el Diego Monroy és a punt, l'Àlex Orina sóc a punt, i vosaltres prepareu-vos doncs per fer el recorregut d'una hora, com sempre, que començarà amb Franz Boxmann, el més clàssic dels quatre músics que ens acompanyen. Amb tres mostres, aquesta vegada, d'un treball constant en una època determinada, i curiosament la primera també interpretada per Burt Lancaster. Es tracta d'un film, Come Back, Little Shiva, que no es va estrenar al nostre país, basat en una obra teatral de William Ainge que havia estrenat l'actriu Shirley Booth, que va fer també la pel·lícula i va acabar guanyant l'Oscar d'Anyó actriu aquell any de 1952. En una petita producció de Hal Wallis per la Paramount, seguint una mica la tendència de Tennessee Williams en els seus drames teatrals de l'època, història d'home alcohòlic, esposa obedient i callada, noia rellogada, atractiva, crisi matrimonial i una gosseta que es diu Shiva, que és l'única companyia per la dona del film. El tema que sentireu de la banda sonora de Come Back Little Shiva de Franz Boxmann és una petita meravella, és una mena d'aproximació als somnis d'aquesta dona trista, a les petiteses de la seva vida resignada, amb un vals en piano que és com per agafar-la de la mà i acompanyar-la una estona en els seus records feliços perduts. És el que heu de sentir, espero, sentint el tema Reminiscències per orquestra, que interpretarà The Queensland Symphony Orchestra, dirigida per Richard Mills. Tot el que tenim i podem trobar, i és molt de la música de Come Back, Torna, Petita Shiva, de Franz Waxman. Un Franz Waxman característic mai vol sentir-se superior a la pel·lícula per la que crea. I tal com sentíem com Bagley del Shiva, del mateix any 1952, l'escoltarem una minisuite que conté el tema de mort de la pel·lícula My Cousin Rachel, Mi Prima Rachel, un film de Harry Koster que interpretaven Olivia de Havilland i Richard Burton. Torna el Waxman de l'època de Sospita i Rebecca. Torna més en mans d'una novel·la de Daphne du Maurier. Torna també un cert ambient hitchcockià en un film que explica, amb un material també propi de Bette Davis i els seus melodrames a la Warner Bros., la història d'una dona vídua, de qui s'enamora un cosí jovenet i que pot semblar fins i tot culpable d'haver provocat la mort del seu marit, o no és veritat, o el jovenet està sent manipulat per ella precisament a través de, diguem, la teranyina de les emocions sentimentals. En fi, el tema musical es va treure al voltant de no tant els temes misteriosos, sinó d'aquesta cal·ligrafia dels sentiments teòricament purs, no? L'enamorament teòricament pur del jove que s'expressa a favor de la protagonista, amb una delicadesa característica de Waxman, que ara es podeu comprovar, perquè a més serà ell, en persona, qui dirigeix l'orquestra. Tal qual, músic d'elegància i de cal·ligrafia, efectivament, com deia abans, ultraperfecta. Ara farem una pinzellada final de Franz Waxman, molt breu, però és perquè contrastem una miqueta, precisament, quan ets en una indústria que treballes per encàrrec, doncs a vegades et convé fer un tipus de música, a vegades d'una altra manera completament diferent, i és el cas dels títols de crèdit de Man on a Tightrope, aquí titulada Fugitivos del Terror Rojo, que és una d'aquelles pel·lícules que Elia Kazan, el gran director, va fer en plena cacera de bruixes per autojustificar-se i, a més, en certa manera, autoindultar-se per haver delatat precisament els seus antics companys comunistes en el moment de les persecucions macartistes. Explicar la història de la fugida de tot un circ sencer de l'Europa comunista al món occidental, amb Fritz Marc, Gloria Grahame i Terry Moore com a protagonistes. La música, ja veureu, fa ressonar una mena d'himne soviètic, claríssimament, amb una marxa gairebé potemkiana, o sigui, com si veiéssim les botes dels soldats que baixen per les escales d'Odessa encara en aquell vell cuirassat Potemkin. Música de Franz Waxman, no té res a veure amb el que hem sentit abans d'ell avui. I en un moment vagament wagnerià, però en fi, això és tot el que hi ha per sentir d'aquest últim treball de Franz Waxman avui al programa. Arribat el moment ara de Bernard Herrmann, naturalment seguim aquesta pauta d'anar avançant en el territori temporal del segle XX a través de quatre músics de la música del cinema americà. Bernard Herrmann, l'any 1955, ens va oferir una nova mostra d'aquesta voluntat sempre de progressar endavant amb els recursos musicals de què es podia disposar a l'època, amb la qualitat del so que tenien també en aquella època, i a partir de temàtiques molt diferents, però sempre el seu llenguatge. La pel·lícula és de Kentuckian, aquí era L'Hombre de Kentucky, i va ser el primer film dirigit per Burt Lancaster, tercera vegada que surt al programa d'avui. El va dirigir i el va interpretar l'any 1955, només va fer dos films com a director a la seva vida. Va treballar per a United Artists, la va fer després d'Apache i Veracruz, el moment de màxima esplendor com a estrella de Hollywood, abans de fer La Rosa Tatuada amb Anna Magnani, la història d'un aventurer d'aquells de les muntanyes primitives americanes de l'època pionera, vidu i amb fill, que viatja, li ensenya el que és la vida i també lluita contra el sistema dels terratinents que no li deixen campar les seves amples per on vol, no? Evidentment, era una pel·lícula que tenia que triomfar, doncs no, va ser un fracàs de taquilla rotund, malgrat la interpretació espectacular de Burt Lancaster, com sempre exagerat, o no sempre, però moltes vegades, amb un relat moral molt clar a l'època en què ell era, a més, un aventurer dissipat absolutament, anant a saluns i tasques i prostíbuls i anant a la porta esperant que ell surti. Divertida, simpàtica, sí. I el relat musical és sobre aquest món primitiu, sobre la natura expressada d'una manera esplendorosa pel compositor. Els sentiments són més aviat senzills, per entendre'ns, molt simples, com els mateixos personatges, i en fi, en realitat és una autèntica manifestació de potència creativa per part d'un home que només fa molt bona música, sinó que orquestra de meravella. L'Orquestra Filarmònica de Moscou, dirigida per William Stromberg, és qui ens oferirà aquesta suite amb el preludi, la presó, somnis, el bosc, Miss Susie, scherzo, el scherzo és memorable, el rifle i final, amb música de Werner Herrmann.
L'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
En el món Jerry Goldsmith d'avui escoltarem una música, una banda sonora que us ressonarà. MacArthur, o MacArthur, el general rebelde, va ser una pel·lícula dirigida per Joseph Sargent l'any 1977. Havia passat un lustre aproximadament de quan Schaffner i Jerry Goldsmith junts van fer Patton. Van aconseguir aquell triomf memorable i aquella banda sonora absolutament mítica. Els estudis americans de l'època, la vella guàrdia de Hollywood, per entendre's, van llançar tots a desenterrar a tots els herois morts de la Segona Guerra Mundial i de la Guerra de Corea, per intentar fer la geografia corresponent, el biòpic espectacular que corresponia al seu moment, i la Universal, en aquest cas, no va optar per un director de gran relleu, que evidentment no estava a l'altura de Schaffner, però sí van demanar a Jerry Goldsmith que els hi repetís la jugada, que fes un altre Patton, però per MacArthur, per entendre'ns, no? La veritat és que tampoc el Gregory Peck, que era el protagonista, era l'adequat, perquè la veritat és que era un actor massa bona gent com per interpretar un general més aviat ambigu i pel que no sentia cap mena de simpatia. Es notava, però moltíssim, no? Goldsmith va fer una altra marxa, clar, inevitablement, no? Però no tenia ni la grandesa ni la emoció o vocació de la que havia fet per Patton. La instrumentació resulta terriblement metàl·lica, voluntàriament metàl·lica. Potser els vaixells, els cuirassats, els portaavions tenen alguna cosa a veure. En certa manera, una mica automàtica, com precisament la vida militar desfilant, no? Que són com autòmates també. No és una lectura dolenta, entenc jo precisament del retrat que estava intentant fer, perquè tampoc per Jerry Goldsmith, el personatge de MacArthur, era absolutament simpàtic. I els temes intimistes o domèstics són respectuosos, però no tenen una calidesa extraordinària. En definitiva, potser per mandra o potser per una voluntat expressiva ideològica, fins i tot per part del compositor, Goldsmith fa un treball ultraprofessional, que està molt bé, evidentment, però que no transcendirà ni molt menys com ho va fer Patton en el seu moment. Sentiu-lo, doncs, en les orquestracions de l'amic habitual, Arthur Morton, amb una interpretació de la Hollywood Studio Symphony dirigida pel mateix Jerry Goldsmith, amb una suite que inclou marxa i títols de crèdit, el tractat, aterratge, el túnel, el darrer present, comiat i marxa final d'aquí, de MacArthur. de Goldsmith, MacArthur. No és Patton, és MacArthur. Bé, doncs, atents, que arriba el darrer James Horner, com sempre, en aquest cas amb una pel·lícula de Philip Noyce del 1992, Patriot Games, Juego de Patriotas. Probablement recordareu aquella producció de la Paramount a partir de la novel·la de Tom Clancy. El personatge de Jack Ryan, interpretat per Harrison Ford, donaria molt de sí, encara que breument, amb no masses pel·lícules, però sí creant un nou període, una nova etapa, un home de la CIA i el contraespionatge americà s'enfronten a la nova situació provocada per la desaparició de la guerra teòricament freda. I ara els conflictes són els moderns, és a dir, el terrorisme, l'ira, en fi, els intents d'assassinat de la família reial anglesa, i tot plegat ho resol un home que pot amb tot, directament. Ben acompanyat fort per Han Archer, James Fox, Richard Harris i James Earl Jones, repartiment que està superbé. La pel·lícula, doncs, és entretinguda, és cinema d'acció del més decent, thriller modern, en qualsevol cas. A més, fet encara a la vella manera, no? El muntatge encara té un ritme que deixa mirar. És dinàmic, és intens, això sí, i la partitura adopta noves maneres d'interpretar musicalment el que és un film d'aquestes característiques, i James Horner té el tret i té l'originalitat que després tothom també va copiar, de basar-se en la qüestió folklòrica, és a dir, els motius irlandesos, en aquest cas, amb eficàcia, amb bon gust, no arriba a ser una banda sonora gloriosa, però demostra que era una persona inquieta i que buscava noves fórmules i escriptures musicals. De manera que això serà el final del programa. A veure fins on arribem amb les orquestracions de John Neufeld i Conrad Pop, amb la música dirigida pel mateix James Horner, com acostumava a fer. La música de Patriot Games inclou el tema de Harry, que és en realitat de Paul Brennan, però ell el reorquestra i l'organitza, i intervé al llarg de tota la partitura la veu de Clannad, la suite de Juego de Patriotas.
Thank you. Oh,